causas perdidas. Digo, quiero soñar en calor. Quiero soñar. Ay, quiero soñar en calor. Quiero. Los presos de la tierra. Los hombres encadenados. Que luchan por poder hablar. De lo que sea, es donde sea. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. 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 Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero
como tú, como bueno, como una paloma blanca. Libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como bueno, como una paloma blanca. Libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor. Que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien.
Bona nit, tornem a ser al programa Judici a la Justícia, com cada dijous, al 104.5 de la FM, a Ràdio Bronca, aquesta ràdio lliure de Barcelona, com altres. I el programa Judici a la Justícia, com cada dijous, a les 10. Començarem amb la presentació, duient les dades d'aquesta ràdio i amb les quals us podeu posar en contacte amb nosaltres. Una d'elles és l'apartat de correus amb el 25.102, el codi postal 08080 de Barcelona. Després tenim la pàgina web amb les 3w.radiobranca.info. Després, per altra banda, tenim el mail, que és rbronca@sindominio.net. Bronca, tant al mail com a la pàgina web, va amb K. I finalment el telèfon, que com ja sabeu ens encanta que ens truqueu i ens digueu la vostra, que és el 93-359-4900, 93-359-4900. I dit això, doncs avui dijous 3 d'abril doncs parlarem, entre altres coses, doncs aprofundirem més amb la sentència d'en Momí Abu Jamal. Les coses la setmana passada, la veritat, les vam pintar una mica amb massa optimisme. Avui acabarem de, ja ens hem llegit enterament la sentència i intentarem explicar millor com va això. Després, aprofitant això, doncs parlarem també dels MUF, aquell col·lectiu, especialment dels nou dels MUF, aquell col·lectiu que coneixerem molts de nosaltres, que és de Filadèlfia, i que aquestes 9 persones porten ara 30 anys empresonades i d'un mínim de 30 a un màxim de 100, no? Eren?
Sí, sí.
I ara tenen la primera, o dintre uns mesos tindran la primera revisió de la condemna. I doncs s'està engegant una campanya per tal d'aconseguir la llibertat condicional d'aquesta gent. I tenim altres temes de, entre altres coses, que avui bueno, aquests dies està tocant bastant, un nou comunicat des de les Terres de l'Ebre, perquè bueno, suposo que ho hem anat sentint. L'última ja és la bomba. Ara la Renfe es dedicarà a portar aigua a Barcelona. Sí. Jo m'imagino que cap allà al gener
han començat a dir que no hi ha.
Cap allà al gener començarà a arribar l'aigua, perquè el ritme que va a Renfe abans no arriba. Però entre trasbassament, que no és trasbassament, que no, no sé què, que no ho hem dit abans perquè les eleccions, que han quedat, buah. Sí, el senyor Baltasar ha quedat retratat per totes bandes. I el govern darrere d'ell també, està clar. I veiem que el que ens venien com a nova cultura de l'aigua és la vella cultura amb un nou vocabulari, com moltes vegades. Sempre fan, no? Canvien el vocabulari i ja està. Se suposa que ja hem canviat.
Sí.
I altres temes que hi ha per aquí, entre que s'han anat veient. Parlarem possiblement de l'avortament, si hi ha temps. Les 40 persones que estan imputades, o 20 persones que han hagut d'anar a declarar a Tarragona per haver-se autoimputat, en solidaritat amb les abortistes. I altres coses. Abans de començar el programa, doncs us deixarem amb una cançó, amb un parell de cançonetes d'un grup que es diu Tijuana in Blue, que en aquest CD en concret tocaven amb els Potato, i escoltarem Miguelín el Cachero i Están Locos.
Qui són aquests?
Potato i Tijuana in Blue, els dos grups.
D'on són? De Barcelona, de Madrid?
Tijuana in Blue no et sabria dir d'on és.
O quina edat tenen aquests?
Aquests ja tenen uns anyets. Potato és del País Vasco de Navarra, no sé de quina de les dues, però perquè pel nord. I Tijuana in Blue no t'ho sabria dir. Si estigués l'Òscar t'ho podria dir, perquè me'l va passar ell i segur que sap d'on són, perquè és un fan d'ells també.
I quin estil de música és?
Doncs aquí, com que toquen amb Potato, doncs és bastant tirant a reggae. Que Potato és un grup de reggae, els altres són una miqueta més rockeros. Però també animadets.
Està bé, endavant.
Ens escoltem ara.
Miguel, no abuses de Miguel, el cachero. pero ya va muy bien. Ajustes de Miguel el cachero. A Miguel lo quitaron de en medio. Se lo hicieron con un papeleo. Le jodieron su medio de vida. Le acusaron de ser un camello. A Miguel el cachero.
Tornem a ser el programa Judici a la Justícia i potser tenim una trucada, ara ho comprovarem.
Uh-huh.
I si no, doncs podríem començar pel tema de la sentència.
Sí.
Dels MUF.
Uh-huh.
Vull dir, no, dels MUF, no, del Mumia Puigdemont.
Uh-huh.
Aquest pres nord-americà.
Uh-huh.
En una presó de Pennsylvania, en el corredor de la mort des de l'any 83, si no...
82.
Des del 82 està, doncs des del 82 i detingut des del 81.
Sí.
I la setmana passada va sortir una nova sentència arran de les seves demandes perquè li facin un judici nou, i si no recordo malament, la setmana passada vam...
Aviam.
Sí, sem...
Hola?
Espera, espera.
Hola?
Ja?
Hola?
Hola?
No se sent. Sí?
Hola?
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 Sí.
Què tal?
Bien.
Uh-huh.
Què queries comentar?
Bueno, pues nada, que hoy nos han desalojado por la fuerza... los Mossos de Escuadra.
Uh-huh.
Aquí en, bueno, en Can Canalet, en Cerdanyola, es el segundo intento que había, bueno, ya hubo también una ocupación que duró unos meses, y hoy, bueno, pues por la noche entramos y esta mañana ya nos han sacado por la fuerza.
Uh-huh.
Han venido con su, bueno, con su cizalla y demás utensilios ya para echar abajo.
Uh-huh.
¿Y ya han agut detinguts?
Y nada, pues estamos cinco personas y hemos estado 8 horas ahí en la comisaría.
¿Detinguts?
Sí, detinguts.
¿Detenidos?
Sí.
Uh-huh.
Y bueno, los estamos ahí.
¿Y de qué os acusaban?
Nos acusaban de, bueno, de usurpación y coacción.
¿Coacción aquí?
Coacción, a, no, bueno, así es como me explican, como que no dejábamos entrar a los dueños, lo que sea, porque habíamos cambiado el candado. ¿No? Bueno, vosotros sabréis más.
Bueno, de hecho eso se trata de una ocupación, ¿no?
Sí, sí. Y claro, bueno, la gente va al final, pues hemos, bueno, al final tenemos, seguimos teniendo ganas de hacer cosillas. La verdad que, pues bueno, nos, hombre, cuesta ahí un poco, la gente de Salonidad, pues cuesta creer, ¿no? Un poco ahí que, joder, lleguen ahí, desalojen el día y venga, ya la, y toda la gente allí va a la comisaría a ver si nos acaban y, pero bueno.
Increíble.
Pero bueno, siguen, Salonidad, siguen con ganas de hacer cosillas y bueno, es lo importante.
Muy bien.
Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta ahí, no sé, cualquier...
Sí, sí, sí. Porque explicas que os han portado a la comisaría.
Sí, sí.
¿Y al jutjat de guardia?
No, no hemos tenido... No, realmente ha sido... Nos han dicho cuando nos han sacado de la casa. Bueno, realmente hemos salido... Pues, o sea, al final veíamos que no, estaban para tirar aquello. Hemos dicho no, no, salimos. Y nos han dicho que estábamos detenidos.
Uh-huh.
Y han cogido, nos han llevado pues ese, en coche ahí a la comisaría... Y ya en comisaría, pues, realmente hemos esperado hasta que, bueno, nos han dicho los derechos, tal, todas estas cosas. Nos han dicho que, bueno, pues, teníamos derecho a un abogado, o si no, ha sido abogado de oficio. Y bueno, pues eso, han, pues eso nos han ido pasando, pues, con después de un rato, ¿no? Pues con nuestros abogados. Y nada, pues al final, después de esto, después de ya de hacer esto, casi ninguno de los cinco hemos decidido, pues... dar la, ¿cómo se llama esto? De, bueno, de delante del juez, ¿no? Explicar lo que ha pasado. Lo hemos dejado hasta cuando nos citen.
Uh-huh.
Y nada, pues realmente, pues luego después de eso, al momento ya nos han soltado, pero bueno, hemos tenido 8 horas ahí haciendo el paripé.
Bueno, es cuestión de no desanimarse, ¿no?
Sí, sí.
Y procurar que no hi hagi judici, que arxivin l'assumpte perquè no, no heu comès cap delicte.
Claro, claro.
¿Eh?
Sí, sí, a ver lo que pasa, bueno, a ver, pues son muchas hipótesis, unos dicen que puede, otros que no, que bueno, no sé, nunca se sabe, ¿no?
Que puede, cosa, ¿no? Que puede que qué.
Que puede que, bueno, que sí que, pues igual hay algo más, no sé, es que nunca sabes, ¿no? Al final...
Yeah. Sí, sí.
¿Cuánto temps feia que estava ocupant?
Pues avui, o sea, ahí de, la que pasa hubo una anterior ocupación. Lo que pasa, bueno, es una casa que también que está abandonada, o sea, aunque allá abajo sí que se esté usando, ¿no? Que lo use, bueno, lo usa un paleta que usa para meter cosas y tiene ahí los perros también enjaulados. Pero lo que es la casa en sí está abandonada, más que nada es que después de la ocupación había puesto ladrillos y cemento a todas las ventanas. Y había, y bueno, y es que no hay agua ni electricidad dentro de la casa. Y ya me dirás a ver qué uso le da la casa. Y cuando todo está, todo lo de dentro está dejado, o sea, todo sucio. Por eso abandonada totalmente, o sea, que no...
¿Y la anterior ocupación cuánto temps va a aguantar?
6 meses.
6 meses.
¿Y
por qué es va a acabar?
Pues bueno, hubo también un cambio de jueza y... Y bueno, les decían también que la casa se estaba cayendo también, una como es, y no aceptaron su recurso y bueno, ellos se fueron también al final.
¿Voluntariamente?
Sí.
Sí.
Viendo que bueno, que también les habían ya dicho un día para desalojar.
Ya.
Ya estaba todo.
¿Tenía un nombre la anterior casa?
Sí, sí.
¿Cómo es de ella?
Pues no lo sé, o sea, no lo sé ahora, Mateis.
Bueno.
Pero bueno, esta era, la intención es que, bueno, esto es una... Es del pueblo, ¿no? Porque esto es un patrimonio del pueblo. Una casa, una masía, ¿no? Bueno, dos masías unidas que tienen ahí mucho histórico. Y la movida es que este personaje en cuestión lo compró para hacer un campo de golf. Lo que pasa es que el campo de golf en el ayuntamiento se negaron a que pudiesen hacer esto porque el consumo de agua y demás no se permitía hacer aquello. Y pues viendo esto, pues lo dejó. No sé, es una casa que tiene mucho... No sé, anteriormente hubo también como una especie de casa rural, bueno, casa hostal, pero esto hace más de 30 años, o una cosa así, 20, que le salió mal también, pues tiene unas piscinas ahí enormes, pues llenas de hierba. no sé, todo así. Tiene historia en el pueblo, la gente del pueblo, y también está la gente que estuvo anteriormente con la lucha con Collserola, así que hizo bastantes cosas, se movió mucho ahí, la gente del pueblo lo vio, pasó por allí. Entonces, era un referente, ¿no?
Pueblo. ¿Y s'havia reivindicat com a centre social autogestionat?
Sí, bueno, aquella vez sí se reivindicó, y esta vez pues queríamos también darle ese toque, pero realmente no se ha podido. Bueno, no ha durado nada, ¿no?
Bueno, veurem la pròxima, no?
Claro.
D'acord.
Endavant amb tot.
Pues nada.
Endavant.
Claro.
Gràcies per trucar, eh?
Nada, gràcies a vosaltres.
Ens explicarà la propera ocupació.
Claro.
Vale.
No, que vaya bé i...
Vale.
I bueno, salut.
Salut.
Vinga, adeu.
Adeu.
Doncs estàvem dient que la setmana passada havíem donat una visió massa optimista del significat de l'última sentència del Mumia Abu Jamal. Massa optimista, sí. Bàsicament perquè encara que parlàvem d'un nou judici, no va quedar clar que aquest nou judici no volen que serveixi per discutir un altre cop tots els fets, sinó que el jurat popular d'aquest nou judici únicament li deixaran estudiar la situació amb els fets que van quedar establerts en la primera sentència i a partir d'aquí prendre en consideració la gravetat de la pena. És a dir, en aquests moments la pena de mort està anul·lada, però això no vol dir que estigui anul·lada per sempre, perquè ara comença el període de 6 mesos dins del qual la Fiscalia de Filadèlfia pot instar aquest nou judici per intentar...
Nou judici potser és una mica agosarat, no dir-ho? Potser la paraula seria nova sentència. Ells faran una nova sentència, perquè el judici, com a judici, que s'entén tot el paripé d'anar a declarar, que declarin els testimonis, els acusadors, els acusats... Tot això no es farà.
No, el que passa és que sí que és veritat que es nomenarà un nou jurat. Serà un grup de 12 persones els que escoltaran els arguments del fiscal i els arguments de la defensa, després es retiraran a deliberar i discutiran si troben ajustada la gravetat de la pena de mort o si ho deixen amb una sentència de cadena perpètua.
Sí, tampoc el poden acabar declarant innocent.
No volen discutir això. Per un cantó hi ha aquesta possibilitat que la Fiscalia insti aquest, diguem-li, vista pública davant d'un jurat. En anglès en diuen un hearing, o sigui, un acte en el que s'escolta les parts, que seria diferent d'un trial, que és un acte en el que realment es discuteixen els fets, la innocència o la culpabilitat. Per un altre cantó, l'abogat Brian, Robert Brian, ja ha deixat clar que encara que ell està molt content i considera que s'ha aconseguit una victòria parcial, que aquí no es quedarà el tràmit, sinó que ells seguiran insistint en aconseguir la revisió de tot el cas, que prepararan altres recursos. Si no es fes res per part del fiscal, que és una possibilitat que és petita, perquè la pressió de la policia de Filadèlfia és molt forta i faran que la fiscalia insisteixi en la pena de mort, però si no fos així, si no fessin res de res, si la situació quedés tal com l'ha deixat la sentència del judici del 17 de maig passat, del 2007, aleshores automàticament la pena de mort continuaria anul·lada i substituïda immediatament per una cadena perpètua. Després també un detall molt negatiu és que aquesta cadena perpètua seria des d'un primer moment declarada sense possibilitat de llibertat condicional. Llibertat condicional és el que ara els hi correspondria en els del col·lectiu MUF, en els 9 dels MUF, que estan a la presó des de 1978, i que com que tenien una pena que havia de durar un mínim de 30 anys, i els 30 anys els fa ara el mes d'agost, doncs s'està lluitant per la llibertat provisional. Aquesta és la possibilitat que en el Mumia Abu Jamal se li negaria des d'un primer moment.
Sí, perquè si no vaig errat, el dret estadounidens tenen la figura aquesta de posar una pena que com a mínim duri tant i com a màxim tant. En aquest cas, doncs, en la pena de mort diuen pena de mort que com a mínim compleixi tants anys. I ara el mumia se li trauria aquesta coletilla de...
cadena perpètua per sempre.
Més, tinguem en compte que ja en porta 27 a la presó,
sí.
26 del corredor de la mort.
Sí.
Si en el cas de que li diguessin com els MUF 30, un mínim de 30, d'aquí 3 anys, ja hauria de passar la primera revisió.
Exacte.
Suposo que aquestes coses no deuen estar massa disposats.
No, d'entrada no.
Va, si no li donen el nou judici, està clar que el que no volen per cap motiu és que el mumí acabi sortint al carrer algun dia.
Sí, dintre de la presó ja el consideren un perill per les idees que té i la manera com les expressa, doncs fora de la presó no el volen, perquè l'efecte de les seves idees subjectes a llibertat d'expressió en el carrer, doncs els hi fa massa por. La coordinadora contra abusos de poder ha fet un comunicat que es va portar a Madrid el cap de setmana passat, perquè va haver una jornada sobre els presos polítics nord-americans, i resumint molt el que es diu en el comunicat és: primer, que rebutgem i critiquem fortament la falta de realisme i de professionalitat de dos dels membres del tribunal que han sentenciat aquesta, és veritat, anul·lació de la pena de mort, però que deixen la porta oberta en la cadena perpètua. Els hi diem poc professionals i que els hi falta realisme, perquè el tercer membre del tribunal, que es diu Ambró, ha fet un vot dissident, un vot particular. Ha dit que, bueno, reconeix que perd la votació perquè són dos contra un, però que vol deixar clara la seva opinió amb 40 folis, és a dir, dels 120 que té la sentència, 40 els ha fet un dels magistrats, per dir que per ell està clar que hi ha hagut tractes racistes contra el mumí Abu Jamal des d'un primer moment en què es van començar els tràmits policials i judicials. I llavors ve a dir que, i cita exemples, cita precedents d'altres casos en què això ha sigut suficient com per repetir el judici, i fa servir el concepte, ja ho vaig dir l'altre dia, de la cortesia, l'educació. Diu: hauríem de tenir la cortesia de reconèixer-li al mumia el mateix que se'ls ha reconegut a fulano, fulano i fulano en sentències de tal data i tal altra.
A més, recordem que moltes vegades ja hem dit també que als Estats Units existeix el fet aquest de que per defensar-te d'un delicte o per defensar-te en un judici és molt habitual a l'utilitzar sentències antigues que s'apropin d'alguna manera al motiu pel qual t'estan jutjant a tu. Aquí no s'acostuma a fer servir, allà té un pes específic, cada sentència que surt té una jurisprudència i un pes específic. No com aquí, que mínim que surti d'algun jutjat molt concret no tindrà jurisprudència de cap mena i no servirà res que ho facin servir en cap judici.
Sí, té un altre valor la jurisprudència, realment. Després, el comunicat de la coordinadora contra abusos de poder també dèiem que estàvem d'acord amb la primera reacció que va tenir el col·lectiu de solidaritat a Nova York criticant la sentència, i també amb el comunicat que van treure immediatament els solidaris amb el mumia de la República Federal Alemana, que van sortir també al cap de poques hores rebutjant la sentència. Però el comunicat més dur ha sortit dels MUF, firmat per la PAM, Pamela Àfrica, on ja parlen d'una sentència ignominiosa pel fet de que segueix mantenint el càstig, la condemna, sense possibilitat de revisió ni de llibertat provisional. I llavors criden a tothom, en la roda de premsa que van fer la setmana passada, criden a tothom a sortir al carrer i a seguir la lluita com abans, amb una sola consigna, que és Free Mumia, llibertat pel mumia, no? Aquest seria el resum més ajustat. Queda clara la sentència, que tot el tribunal, els tres, accepten que hi ha hagut una manipulació del jurat, és a dir, el fiscal i el jutge que l'any 82 li van fer el judici al mumia van manipular el jurat en el sentit que els van fer creure que a l'hora de considerar l'existència d'alguna circumstància atenuant que n'hi havien, doncs havien d'aconseguir la unanimitat dels 12 membres del jurat, que no podien argumentar l'existència de la circumstància atenuant i per tant que el Mumia es beneficiés d'això si només hi havien, posem per cas, 7, 8, 9, 10 o 11 que estiguessin a favor de la circumstància atenuant. Mentre n'hi hagués un, només per majoria no ho podien aplicar. Clar, això és mentida, no hi ha cap llei que prohibeixi l'aplicació de les circumstàncies atenuants només per majoria simple, però els hi van fer creure. I això ho admeten els tres magistrats. I això és el que fa que no puguin evitar...
I això no és motiu per suspendre un judici?
Per anul·lar-lo.
Veure una... Bueno, sí, això, anul·lar-lo. Perquè ja està fet el judici, no?
Sí, sí, clar.
Però no és suficient veure que ja hi ha hagut una manipulació d'aquestes característiques amb qui ha donat la sentència?
No, el que consideren és que amb això només hi ha suficient com per revisar la sentència, però no els fets. Així és. I ara, bueno, tothom està esperant aviam quina postura adopta definitivament la Fiscalia de Filadèlfia. Però tot fa pensar que la policia els apretarà de tal manera que seguiran insistint amb la pena de mort i es farà la vista pública o el seu de nou judici només per discutir els arguments de la defensa en contra de la pena de mort i els arguments de la Fiscalia a favor de la pena de mort. Això és el que esperem que passi abans de final d'any, en els propers 6 mesos, dels quals portem ara una setmana. Han limitat el temps, han posat ara una limitació que no van respectar i que no tenien des del 17 de maig passat. Van dir, ho farem en un mínim de 30 dies i en un màxim de 90. Els 90 dies es complien a final de l'estiu i no ho van respectar. I han esperat ara ja l'entrada de la primavera per dictar la sentència. Però ara sembla que, com que és un termini que l'aparell judicial li aplica a la Fiscalia, sembla que sí, que els obligaran a complir-lo. O ho fan en 6 mesos o han de deixar les coses com estan, és a dir, cadena perpètua. I hi havia un comunicat dels MUF, no?
Sí.
Potser sí. És adequat fer-ho, fer els comentaris a continuació de... Mm. Dels que ara hem fet sobre el Mumia.
Vale.
Diu així: el Consejo de Libertad Condicional siente algún remordimiento. Entre cometas, nací en prisión. Mi mamá y mi papá son de los 9 MUF. Ellos tienen nietos que no conocen. Son nietos de otro tipo. Se acaban las cometas. El joven Mike Africa pregunta: ¿el Consejo de Libertad siente algún remordimiento debido a toda la gente que ellos mantienen separada de sus familias? ¿Porque no les pareció el tono de su voz cuando les habla? ¿O no les gusta su manera de peinarse? ¿O no les gusta su religión? Este 8 de agosto de 2008, las mujeres y los hombres conocidos como los 9 de MUF cumplen 30 años tras las rejas por un crimen que los propios policías saben que no cometieron. Es su sentencia mínima. La máxima es de 70. El miércoles 26 de marzo, desde el Capitolio de Harrisburg, Pensilvania, Mike Africa, hijo, y varias otras personas hablaron en una conferencia de prensa sobre la campaña para lograr la salida de los 9 de MUF bajo libertad condicional. Ahora, en realidad, son 8 que quedan del grupo original después de la muerte de Merle Africa en prisión en 1998. Después de servir su sentencia mínima de 30 años, los presos son elegibles para la libertad condicional y no hay motivo legítimo para mantenerlos en prisión más tiempo. Bajo la ley, el único motivo aceptable es una historia de graves problemas de conducta en prisión. Sin embargo, el Consejo suele imponer condiciones aberrantes para mantener a los presos en prisión, especialmente los presos políticos. Esto ha pasado en los casos de otras mujeres y hombres de la familia África, apellido tomado por todos los integrantes de la organización MUF. Durante la conferencia de prensa, Kevin Price, del Comité Internacional de Familia y Amigos de Mumia Abu Jamal, habló de su experiencia de visitar a los presos y presas de MUF en prisión y de su asombrosa vida de tranquilidad y amor. Dice que él aprecia que los demás presos les tienen es... Le, buah. Ah, vale, no, perdona, me he equivocado. Dice que el aprecio que los demás presos les tienen es notable. Tienen la reputación de ayudar a resolver problemas familiares, legales, educativas o sociales de los demás presos y hasta de algunos custodios. A principios de abril, cada preso tendrá una entrevista con un consejero y en base de su recomendación, el Consejo de Libertad Condicional tomará su decisión. Las mujeres Janine, Janet y Debbie tendrán sus entrevistas el 8 de abril, seguidas por los hombres Delbert, Chuck, Eddie, Phil y Mike Africa. Move pide apoyo en la forma de cartas y llamadas para presionar al Consejo de Libertad Condicional. Las firmas de una petición en línea serán entregadas al Consejo antes de las entrevistas. Las peticiones se pueden firmar en http://petitions.com/petition/move-parole. P-A-R-O-L-A-E. La organización naturalista MOVE, fundada por John Africa a principios de los años 70, ha sufrido dos ataques militares mayores por la policía de Filadelfia. El primero ocurrió el 8 de agosto de 1978, cuando los nueve de MOVE fueron detenidos por la muerte del policía James Ram, en realidad matado por fuego amigo, durante una embestida de más de 500 policías contra la casa de MOVE. El segundo fue el 13 de mayo del 85, cuando la ciudad de Filadelfia lanzó una bomba sobre su casa, provocando un incendio y matando a 11 personas y quemando 60 casas. En la serie de vídeos Move No Parole, o Libertad Condicional para los 9 de Move, hecha por Journalists for Mumia, periodistas por Mumia, y subtitulada en español, el periodista Hans Bennett le hace una entrevista a la única adulta que sobrevivió el bombardeo de 1985, Ramona África, y también al joven Mike África. Las entrevistas están intercaladas con escenas del premiado documental MOVE, narrado por el historiador Howard Zinn, incluso unas tomas de los escalofriantes ataques militares contra la organización y de las declaraciones de varios oficiales públicos, como el infame Frank Rizzo, exalcalde y exjefe de policía de Filadelfia. Entre cometas, este departamento de policía podría invadir a Cuba y ganar. Somos entrenados y equipados para pelear guerras. La policía estará ahí para sacarlos por el pescuezo. Serán tomados a la fuerza si se resisten. De eso no cabe la menor duda. Con niños o sin niños. Estanca las cometas. Sí, me recuerda al sargento de instrucción de la chaqueta metálica. Uh-huh. Igualito. Uh-huh. Dice Ramona África, la gente de MOVE no mató a James Ram. Y estos funcionarios lo saben, especialmente gente como Ed Rendell, quien ahora es gobernador y antes era el fiscal. Ahí está Lynn Abraham, ahora la fiscal y antes una juez. Ella firmó las órdenes que provocaron la embestida policíaca del 8 de agosto del 78 contra MOVE. La serie de 5 vídeos también incluye varias grabaciones del periodista Mumia Abu-Jamal, quien conoció a MOVE cuando él era un joven periodista en los 70 y principios de los 80. Conocí a MOVE cuando los cubrí en Filadelfia. Tuve contacto con ellos. No solo leía sobre ellos. Me di cuenta de que todo lo que había leído no tenía nada que ver con la clase de gente que eran y lo que hacían. Cada reportaje sobre ellos estaba cargado de prejuicio y odio. Los integrantes de MOVE han participado activamente en la vida pública de Filadelfia desde el 1973. Conocen cada cárcel de Filadelfia. Han recibido golpizas en cada distrito policial de Filadelfia por defender lo que creen, por defender la vida. Ramona conoció a Mumia Abu-Jamal cuando la entrevistó después de que ella fuera detenida durante el juicio de los 9 de MOVE. Poco a poco se volvieron amigos cercanos. Si voleu podem descansar el comunicat de 2 pàgines més.
No sé.
Ja, el que passa, que el que és que és un moment adequat, eh?
Sí, sí, segueix.
És un, sempre parlem del Mumia i els MOVE, però no tant. I ara precisament s'ajunten les dues coses.
I no, la pena de mort. No es fa cansat ara el comunicat, no?
La pena de mort del Mumia i la llibertat provisional,
sí, sí,
condicional dels MOVE. Vull dir que si sempre és adequat parlar del tema, ara encara més.
Pues segueixo jo.
Sí.
Diu, para Mike Africa, Mumia és un hermano. no es simplemente un nombre que está en el corredor de la muerte, que debe ser liberado porque pensamos que la pena de muerte está mal. Es mi hermano y peleamos por su libertad, de la misma manera que peleamos por la libertad de mi mamá y mi papá. Es todo. Ahora no lo veo como una celebridad, como antes. Lo veo como una persona que realmente necesita ayuda, necesita nuestra ayuda. Y creo que cuando regrese a casa va a necesitar aún más ayuda, por el daño que intentarán hacerle. Digo, ¿en dónde podría comer? ¿A dónde puede ir? Mike África habla de las dificultades de crecer sin sus papás y de sus deseos de conocerlos mejor. Lo que sé es que están en prisión y son inocentes. Tienen la posibilidad de obtener la libertad condicional muy pronto. Y vamos a pelear para que salgan de ahí. Espero conocerlos bien cuando salgan, pero ahora no nos conocemos tanto. Sé que llegaron de jóvenes a MUF y que los enviaron a prisión un poco después, unos pocos años después. Y han estado en prisión todo este tiempo. Sé que son revolucionarios y que son muy fuertes. Sé que luchan por lo que creen. Es una grabación de una llamada desde prisión. Mike África, padre, habla un poco de sus actividades en los 70. Estábamos manifestándonos contra la brutalidad policiaca. Estábamos manifestándonos contra los zoológicos y su maltrato a los animales. Trabajamos con las pandillas del barrio, ayudándoles a resolver sus broncas. Pero siempre trabajamos por la liberación de los animales y los seres humanos. Ramón África habla de sus primeras impresiones de los integrantes de MUF, cuya manera de desafiar la autoridad de los jueces y los fiscales en las cortes la asombró. Dice que para ella fue impactante ver gente sin estudios en derecho actuar como su propio abogado sin sentirse intimidado en lo más mínimo. Ramona también cuenta su experiencia con el Consejo de Libertad Condicional en varios casos anteriores, en los cuales el Consejo ha impuesto requisitos ilegales e inconstitucionales para que un preso obtenga su libertad. Recalca que su campaña no solo es para los 9 de MUF, sino para todos los presos y presas políticas. Históricamente, especialmente con respecto a los presos políticos, los consejos de libertad han mostrado desprecio a sus propias leyes para mantener los presos en prisión. Han inventado pretexto como la gravedad del delito para negarles la libertad condicional, especialmente a los presos políticos. Es absolutamente ilegal. No tiene sentido alguno. Cuando un juez dicta la sentencia mínima y la sentencia máxima, ya ha tomado en cuenta la gravedad del delito. Por eso, dictó cierta sentencia, después de que la culpabilidad se estableciera. El negarse a liberar a alguien que ha cumplido la sentencia mínimo debido a la gravedad del delito es totalmente legal, porque ya se consideró esta. En efecto, el Consejo impone una nueva sentencia. Establece una nueva sentencia mínima. Es ilegal. Luego, se niegan a conceder la libertad debido a la falta de remordimiento. Pero cuando una persona siempre ha dicho que es inocente, ¿de dónde viene el remordimiento? Pueden exigir todo tipo de cosas. Por ejemplo, tu proyecto de hogar. Pueden exigir cierto tipo de plan y negarlo por un motivo ridículo. Lo mismo con tu proyecto de trabajo. Digamos que rechazan tu proyecto de hogar porque propones vivir en una zona plagada de crimen. El país entero es una zona plagada de crimen. ¿De qué hablan? Pero pueden decir estas estupideces para negarle a uno la libertad. Dice Ramona. Sabemos que realmente no quieren que la gente de MUF ande en la calle. Eso sí lo sabemos. Sin embargo, siguen luchando por su gente, por Mumia Bujamal y todos los presos y presas políticas. El reciente fallo negándole a Mumia Bujamal su derecho a un nuevo juicio proyecta una ominosa sombra sobre las posibilidades de libertad condicional para los 9 de MUF, haciendo el apoyo nacional e internacional más crítico que nunca. Bueno.
És fins aquí.
Sí. El reportatge és fins aquí i a partir d'aquí doncs comentar que hi han diversos
diversos links a diversos vídeos, la majoria que es poden descarregar des del YouTube, sobre tot això que m'ha explicat, aquests vídeos que ens comentaven, que n'hi havia 5 vídeos. I després ens donen la direcció de la presidenta del Consejo, es Catherine C. McBew, y los demás consejeros son Charles Fox, Michael L. Green, Jeffrey R. Imboden, Matthew T. Maguino, Benjamin A. Martínez, Gerard N. Mazzaro, Judy Biglione y Lloyd y A. White. Y comentan que es preferible enviar una carta a la presidenta McBee y cuando sea posible también enviar una copia a cada consejero en la misma dirección. Nombre del consejero o consejera: Pennsylvania Board of Probation and Parole. Inglés buenísimo,
sí.
O sea, probation, P-R-O-B-A-T-I-O-N and P-A-R-O-L-E 1101 South South S-O-U-T-H Front Street F-R-O-N-T S-T-R-E-E-T Suite 5-U-0-0 Harrisburg PA, sí, PA 1704-2517 entre parèntesis 717 i un altre cop 787-5699.
Ja, però totes aquestes dades buscant, posant
sí,
el Google.
Sí, per internet i el Google, aquestes coses també sí, les trobareu.
Segur.
I que ens truquin.
També.
També poden trucar.
Sí.
I els hi tornem a deletrejar.
Sí.
Doncs podríem posar una cançó, si
vale,
voleu.
D'acord, d'acord.
Vale.
Parell de cançonetes de cop.
Cop. Molt bé, sí, cop. Sí.
Aquests sí que els conec.
Sí, sí, sí.
Aquests són els del Juanra.
Sí, exacte.
Lo podria de fa anys, això.
Sí, sí, abans que el detinguessin.
De fet, 8 o 10 anys.
Actual, igualment.
Vale, vale. Sí, sí. En aquest cas, doncs, la primera cançó la dedicarem a aquesta gent que ens ha trucat de Cerdanyola al principi del programa. Aquesta gent que els han desallotjat aquest matí.
Com es diu la cançó?
Pues nada, sí, 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 jo ho endivino, ho endivino.
Desalojos
son disturbios.
Quina cançó se'ls pot dedicar a aquesta gent, està clar, no?
Claro.
I després, doncs, una altra cançó de cop que es diu Des del teu cor.
Vale.
Endavant. Ens escoltem ara. We'll be right back.
asesino.
Tornem a ser aquí, al programa Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca. I bé, si voleu podem continuar amb el que estàvem parlant aquí fora, que és sobre la guerra de l'aigua. Més...
La guerra, però no la guerra aquesta de la festa major, que surt
no, no,
amb els
no,
cossis
no, no, no,
i es tira l'aigua pel cap.
No, 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 ja era la guerra que havíem comentat aquest matí, vull dir aquest matí, al principi del programa, que tenim... el nou manifest de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra els projectes de trasbassament, una nova cultura de l'aigua, no als trasbassaments, i el podem llegir perquè no és massa llarg que aquest, que al contrari de l'altre, i així el fem com a introducció a xerrar i el que estàvem comentant aquí fora. I diu així: el govern català està aprofitant l'actual situació de sequera per impulsar els trasbassaments i les interconnexions de xarxes que fins a fa poc assegurava que amb la nova gestió de l'aigua mai es farien. Ens ha sorprès que 3 setmanes de la finalització de la campanya electoral, on tots els partits catalans menys el PP s'han passejat per les Terres de l'Ebre anunciant que si guanyaven les eleccions enterrarien definitivament els trasbassaments,
el govern català es presenti al trasbassament del Segre a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això, juntament amb la interconnexió de xarxes, la prolongació del mini-transbassament de Tarragona i els canals de Segarra-Garrigues i la xerta Castelló són obres ja previstes i o proposades pels anteriors governs de CiU i PP i àmpliament rebutjades per la societat ebrenca, ja que, de fer-se, suposaria la liquidació del riu i acceleraria la desaparició del delta de l'Ebre. Per tant, l'actual govern està executant i amb prepotència el que quan estava a l'oposició suposava ferrament. Tristament es confirma l'acudit tòpic sobre l'ètica de determinades formes de fer política. A títol personal ja dic directament l'ètica del polític. Perquè està clar que és així. El trasbassament del Segre afecta greument la qualitat i la quantitat de les aigües necessàries per a mantenir el bon estat del tram final de l'Ebre i del Delta. Profunditza el desequilibri territorial i no té cap utilitat ni eficàcia real per a pal·liar la situació actual. El govern català no està gestionant la sequera amb honestedat. El mateix dia que anuncia el trasbassament del Segre-Ebre, aprova el desenvolupament de nous regadius. Això és una gran contradicció que fa molt poc creïble la bona intenció del nostre govern, el qual declaren transbassista. Declarem transbassista. Per tant, la plataforma en defensa de l'Ebre denunciem que aquesta política de trasbassaments, canals i interconnexions de xarxes no té res a veure amb l'actual sequera i suposa una confrontació amb la gent de les Terres de l'Ebre, que estimen i defensen la necessitat de mantenir uns rius vius i nets lluny de les especulacions i mercantilismes a les quals s'ha plegat l'actual govern. Demanem a la població de Catalunya l'ajut necessari per evitar, una vegada més, que per afavorir grans interessos financers i polítics es sacrifiqui una part del territori, que encara que estigui menys desenvolupada, també forma part d'aquest gran país que s'anomena Catalunya. I a la gent de l'Ebre li diem que ara és l'hora d'aturar la segona onada transbassista. Lo riu és vida, no el transbassament, visca les Terres de l'Ebre. Plataforma en defensa de l'Ebre, 26 de març de 2008. Aquest és el nou comunicat, com bé diuen ells, no? El nou comunicat des de les Terres de l'Ebre.
Però a part d'això, tenim converses fetes amb regants d'aquella zona, no?
Exacte. Que tenim, ja fan mesos. Bueno, d'aquella zona i de més al nord, com és la part de Ponent, molt més propera al Segre, en aquest cas al riu Segre, ja que la gent de l'Ebre, doncs, dic que està patint pel trasbassament del Segre, pel fet de que el Segre és possiblement l'afluent més important en qüestió cabdal de l'Ebre.
Home, no, si no, sé, és el no més sé si amb cabdal, però sí el que és amb riquesa ecològica.
Si no és amb d'allò, si no és el més, és un dels més importants, en aquest sentit.
Està el Cinca, també, que és molt important. Tant el Segre com el Cinca, és que s'ajunten, després van directe... Bueno, el Cinca s'ajunta al Segre, i després el Segre se'n va a l'Ebre, no?
I el Noguera Pallaresa...
Sí, el Noguera Pallaresa és un afluent del Segre.
I el Noguera Ribagorçana...
També és un afluent del Segre.
Sí. Tot això...
Tot això és la conca hidrogràfica de l'Ebre.
Clar.
Vale? És l'Ebre. Llavors, tot això, tot el que es toqui d'aquesta conca, pues és un trasbassament de l'Ebre.
Exacte. Bueno,
no l'agafes de baix,
les conseqüències,
del riu Gras, però l'agafes de dalt. De
les conseqüències es reben igual a l'Ebre.
Igual era agafar de dalt, de tan a dalt, que se'n va anar, diguéssim, al naixement gairebé, que volen agafar-ho per allà dalt.
Clar.
Però la cosa està fotudeta, està molt fotudeta, perquè, a veure, els pantanos estan sota mínims. Estem a punt d'entrar en la fase d'emergència i no se'ls hi ha acut res més que agafar l'aigua del riu Segre, que no n'hi ha i que ja està a punt de catàstrofe ecològica. Ja està a punt de la catàstrofe ecològica. I
els peixos.
Els peixos, per exemple. Peixos. Les truites, avui ja ho han ensenyat per la tele, les truites no poden remuntar el riu perquè no hi ha prou cabal. Si no poden remuntar el riu, no podran fecundar, no podran fer les postes d'ous quan toque i pues, no hi haurà la suficient població de truites que ja deve al riu per tindre un riu sa, amb peixos, que és el que té que haver al riu, no?
Clar.
Evidentment. Un riu sense peixos vol dir que el riu està malalt.
Mort.
Després, els pantans que ja estan ben... estan tocats. Vull dir, ara a veure, veurem què passa amb la... quan desgeli, perquè ha nevat bastant i això pues, és... Pues és una sort per nosaltres, però és una desgràcia perquè és igual contenen més aigua que ha nevat, perquè és la que es volen, igual se volen endur cap a Barcelona. Vull dir, així de radical és el tema. Ara avui, a veure, jo és que aquestos de la Generalitat, vull dir, jo estic al·lucinant des de fa una setmana, vaja. Primera, per què? Van dir que farien, no que farien trasbassament, esta paraula està prohibida. No es pot dir trasbassament.
Ja ho he notat.
Això està prohibit.
No, és el trasbassament que no és un trasbassament. Però és com si fos
captació.
Un trasbassament, però no és un trasbassament.
Se'n diu captació. Trasbassament prohibit. Prohibit perquè no dones rèdits electorals. Prohibit trasbassament. Els periodistes, se'ls ha perseguit aquesta setmana. Prohibit dir trasbassament. Sí, TV3 ha rebut trucades. Vull dir, jo ho he vist. Potser en rebrem alguna aquesta nit de trucada, nosaltres. Trasbassament. Bueno, total. Què agafen? Decideixen que faran això, decideixen unilateralment, i ho diuen a la premsa. Se n'entera la Diputació de Lleida, no en sabien res, tu. No sabien res, i tots estan afiliats als mateixos partits que governen. Iniciativa, Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya. Ah, los verdes que te quiero verdes, los indepes que te quiero indepe, visca la terra, i els altres que se'n diuen socialistes. I l'únic que pensen és anar a veure com masquen el bulto. Bueno, pues ni entre ells, no han tingut la dignitat de comunicar-ho a la Diputació, i la Diputació pues, evidentment no ho va poder comunicar a les confederacions de regants de lo que és les Terres de Ponent, no? Que n'hi ha unes quantes. Bueno, total, que aquí ja es va quedar la primera evidència, no? Que la Generalitat està actuant pues, amb oscurantismes i lluny de lo que és la política, per no dir llunyíssim del poble, perquè lluny del poble ja ho està, però és que a sobre estan lluny de la política, de la seva pròpia política, que és la Diputació. La Diputació ja s'ha tancat, ja ha dit que no. Lo poc que s'han estudiat ja ho han vist claríssim, que no. I punto. Per molt que digui la Generalitat, ells ja han dit que no. Ha sortit el ZPE i la de la Vega, la vicepresidenta, i també han dit que no. Però els de la Generalitat avui se'ls ha acudit una idea brillant. Diuen que portaran aigua amb tren cap a Barcelona.
Ahir han dit que no un altre cop.
Diuen que no.
La ràdio estava dient...
Bueno, és que ja s'han adonat que si l'AVE ha tardat més de 12 anys a arribar a Barcelona, no et dic jo el que pot tardar l'aigua.
Ara diuen que agafaran, aniran amb la vagoneta fins allà dalt... Allà dalt, no sé, pues a la Seu d'Urgell, carregaran per aquells rius allà...
Per aquelles instal·lacions viàries tan bones, no?
A la Seu d'Urgell, és mentida, només arriba fins a la Pobla de Segur.
No, però a més, en un estat perfecte, que si passa de 10 km per hora hi ha perill de mort, directament, quasi... Està bé, bona idea.
Els regants d'allà a Lleida ja no tenen clar si regaran, si creixeran les pomes. No sabem quin dia podran regar.
Ara menys.
Exacte.
Les pomes s'han de collir al setembre, normalment.
Les pomes se cullen a finals d'agost, setembre, la poma golden. L'última és la Granny Smith, que serà la que necessiti més aigua per créixer. Després estan les primerenques, que les que es cullen a l'agost i així, que són vermelles. Però bueno, està la pera, està el préssec, està tot això, necessita quantitats d'aigua, que si no creixen, no? La fruita dolça és aigua. I s'ha de regar a l'estiu. Es veu, avui en el temps ho han ensenyat, Han ensenyat la proporció de litres que ha caigut, per exemple, en una comarca van caure 10 litres el metre quadrat, no?, al mes. Vale?
El temps, has dit? El temps?
Sí, el temps de TV3.
No. Vale.
El temps de TV3, Parlem d'aigua, doncs...
Sí.
Bueno, doncs en aquest mateix mes hi ha un fenomen que se'n diu l'evaporació, no? Hi ha l'evaporació de la terra, l'evaporació de les plantes, no? Doncs es veu que s'ha evaporat 53 litres. Imagina't quin dèficit. Està tot, a punt d'encendre's, ja. Vull dir, la sequera és extrema. Després, un altre tema molt important. Teníem una canonada a Badalona, que perdia aigua per un tub.
Avui han començat a les obres de reparació de la famosa canonada.
De Badalona.
Recordem que les fotos van sortir fa 2 mesos, eh?
Sí. Jo vaig explicar que fa 50 anys...
Que continua igual.
Nosaltres baixàvem de la conreria, després de buscar bolets, sempre pel mateix camí, i sempre trobàvem el mateix manantial que els propis pagesos s'encarregaven de cuidar, de tapar... Una mena de canyeria molt casolana feta pels propis pagesos, i aquella aigua arribava per veure allà al principi a les primeres cases de Badalona, i això és una riquesa centenària, i en un moment donat, pel que sigui, s'acaba la pagesia aquí als voltants i s'acaba el manantial perquè ningú es preocupa de continuar cuidant la canalització. Això ha anat així.
Pues bé, ara com que va haver l'escàndol aquest, que clar, que es veia vendre aquesta sequera, que és greu la cosa, a veure, per molt que la gent se pensi, és greu, vull dir que un país es quedi sense aigua, pues, que unes zones es quedin sense aigua, no? Més que les altres, però quins, a Barcelona ens quedarem sense aigua perquè som mogollon de gent, eh? No perquè tinguem no, una gran per, activitat.
No, i perquè la llencen.
Claro, i perquè la llencem. Que no...
avui surt, jo ho he sentit per la ràdio aquest matí, i potser els de la ràdio, Catalunya Ràdio, han tret la informació de la directa.
Ja pot ser.
Perquè estaven dient exactament això, de primera plana de la directa. Cada dia es llencen 600.000 litres d'aigua de mina, de manantial, a les clavegueres del costat de la seu d'Agbar a la Diagonal, d'Aigües de Barcelona. Mentrestant, el club de polo, on es juga el hockey sobre herba, el club de polo, el rec continua malgrat la sequera.
I en aquestos, a veure, com que ficaran una multa administrativa, que això no assusta cap ric, una multa de 3.000 euros, això ens assustarà a nosaltres, que, no, que tenim una vida amb un nivell de vida pues, normal, no? Però la gent que va al club de polo, o la gent que està molt adinerada, pues, 3.000 euros no és res. Eh? I és el màxim que pensen fer, que pensen imposar.
Tenim una trucada.
Pues vinga.
Hola? Hola?
Salud.
Salud.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Bueno, como estáis hablando haciendo los políticos, ya ha venido a mis manos así un escrito que voy a intentar leerlo si soy capaz. Dice, la luz de los partidos políticos, realmente queremos que reluzca la luz de este partido, pues tal vez esto no es un orgullo, sino más bien vergonzoso, más bien vergonzoso. Los políticos con su habladuría nos molestan todos los días en periódico, tele, radio. Nos machacan con agravio. En sus campañas electorales parecen figuras angelicales. Que si mejoren el transporte, economía, vivienda, para lo único que pretenden es ponernos ante los ojos una venda. Nuestros votos quieren comprar. Y sin escrúpulo lo van a intentar. Con mentiras y acusaciones nos tocan los cojones. Aunque parezcan figuras angelicales, por detrás nos clavan los puñales. Una vez cerrada la mesa, se terminan sus promesas. Y los que parecían no traicionarnos jamás se han convertido en Satanás. Bueno, esto ha venido a mis manos, no sé de dónde habrá salido, pero estaba hablando de los políticos,
sí, sí,
la gente ya que...
Satanás.
Que ya están altos de,
sí, sí,
de política y de todo, pero claro, lo que hablamos siempre, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que crecer, aprender a crecer, porque ahora también la misma televisión también se ha convertido en una grande, grande, grande manipulación que tiene casi más fuerza que la religión, ¿no?
Ya, ya, ya.
Yo he visto incluso que hay familias que se están destruyendo. Los sentimientos de aproximación no valen. Sin embargo, he visto llorar a gente porque expulsaban de un concurso de eso. De llorar. Y sin embargo, a lo mejor a sus seres más queridos pues son capaces de echarlos a la calle o hacerle la mil y una, ¿no? Y yo a veces digo, cuando están en vida nos odiamos y luego cuando estamos muertos nos llevan flores, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? En este mundo no sé qué han hecho, pero hay una contradicción,
¿no? Eso sí, eso sí.
Por lo que sea, por la impotencia, por la falta de despertamiento mental, yo qué sé, hay alguna frustración que después entre nosotros somos poco tolerantes, sin embargo, ya sí toleramos todo, cantidad de rapiñas, de especulaciones, de robo por aquí y todo. Entonces esa impotencia, porque no somos capaces de reorganizarnos y unirnos, pues... creo que es lo que nos da a todos un poquito neurótico. Bueno, esperemos que haya gente así como vosotros,
vale,
con ganas de luchar y adelante. Salud para todos.
Vale. Salud. Estaban hablando del tema de la agua, ¿no?
Sí.
I tu deies que la paraula transvasament, que el concepte, sí, doncs que
està prohibit.
L'estan prohibint aquests dies.
Està censurat.
Sí, és
censurat.
Bé, perquè...
sí. Està censurat total.
Sí, com si això dels transvasaments fos una cosa d'ara. Jo estava pensant l'altre dia que els romans, l'imperi romà, fa 3.000 anys, 2.000 i pico, doncs ja feien transvasaments, però els feien d'una manera racional.
Home, però més es van inventar l'aqueducto.
Exacte, però es feia d'una manera racional. No. Tothom ho trobava normal, sí, que l'aigua aquella es portés d'allà cap aquí, d'aquí, sí, cap allà, perquè és on es necessitava. El que no és normal és el que està passant ara, que aquí a Barcelona s'està tirant l'aigua.
S'està tirant l'aigua i tots els pijos regant, i Pedralbes, la Bona Nova, no sé què, després les aigües aquestes dels manantials directe a la Claveguera, les canonades que perden, a veure...
L'Ajuntament trenen aigua de boca per regar els carrers a la nit...
No, i després ens enganyen amb les campanyes
el
aquestes...
El vaig veure, els divendres estaven davant de casa, davant dels jutjats socials...
Regant.
Regant, al regant carrer, com ja estem acostumats a que facin.
Sí.
No, però és aigua de boca. És aigua de boca.
La manguera. Van enxufar el circuit de l'aigua potable. Van enxufar la manguera allà al carrer, que és l'aigua potable, i això.
I alhora, inflant-nos amb la campanya d'estalvi d'aigua, tancant-nos les fonts del carrer.
Sí. I els anuncis de TV3 aquests amb la musiqueta tendra que et fiquen el cor.
Convertint a pecat això de deixar-se el grifo, l'aixeta oberta... 30 segons, no? Com explica ara aquí en un article que llegíem fa una estona, estàvem llegint.
Val la pena llegir-lo.
Sí que val la pena.
El de Bellpuig.
Sí.
I després vull fer un apunt també, que ja el faré després quan hagis acabat de llegir això, vale, que és sobre l'eficiència.
L'article està publicat a la directa de la setmana passada, de 26 de març, i està signat pel Josep Manel Busqueta, que és economista i pastisser. I l'article es titula Qüestió de fe. D'un temps ençà, esdevé un fet recurrent que, des de diverses institucions, s'intenti conscienciar la ciutadania de la importància que té la seva actitud cívica per la preservació del planeta. Així, anem veient com se succeeixen les campanyes a favor de la cultura del reciclatge, de l'estalvi d'aigua, energètic, etc. El missatge que es difon pretén que els ciutadans ens sentim corresponsables del desastre ecològic que amenaça el planeta. Fins i tot el Vaticà inclou el fet de contaminar entre els pecats capitals. Ai d'aquell que l'espifiï en la posició exacta del tetravic de torn. O es deixi l'aixeta oberta mentre renta les dents. Avui aquest és pràcticament un heretge. D'altra banda, la ciutadania cívica, que diàriament compleix amb el mandat de la deixalla endreçada, ja pot tenir la consciència tranquil·la i esperar el seu lloc al cel dels sostenibles. Segons el missatge institucional, és el mateix un ciutadà normal que, posem per cas, una empresa com Repsol, Coca-Cola o Erquímia. Resulta que, després que durant els darrers 300 anys, tots els recursos naturals i totes les persones s'hagin sacrificat a l'altar de la funció de beneficis capitalista, tenim la mateixa responsabilitat en l'hecatombe ecològica qualsevol de nosaltres que les empreses i empresaris que han vist com els seus ingressos creixen al ritme que es destruïa el planeta. Actualment, quan ens han fet a totes preses d'una societat hipermotoritzada, es veu que ens hem de sentir responsables del canvi climàtic per l'ús que fem de l'automòbil. A veure qui és capaç avui, en un país com el nostre, de satisfer les seves necessitats fonamentals de mobilitat, anar al metge, a treballar, estudiar, alimentar-se, etc., basant-se només en l'ús del transport públic. Si això ja és difícil pel conjunt dels ciutadans, pels que vivim en zones rurals resulta senzillament impossible. Per altra banda, assistim a l'esperpent de veure que, paral·lelament al discurs del reciclatge i l'estalvi, s'imposa el model dels TAP, els superaeroports globals i les megainfraestructures viàries i energètiques que agreugen fins a l'absurd l'aberrant model metropolità existent. Tinc un amic que és un incívic, i he de dir que de vegades l'entenc. amb una expressió a la cara que barreja l'odi, la ràbia i la impotència, m'explica que no pot deixar de sentir certa satisfacció quan, de nit, sabent-se pecador, col·loca el vidre al contenedor del paper i el paper al del plàstic i després, sota la llum de la lluna, els exhiba enèrgicament aquest gest tan nostrat que en diem botifarra. I ja se sap que, malgrat que vagin pel mal camí, als amics se'ls ha d'estimar tal com són. I així acaba l'article del Busqueta.
Sí, no hi sobra mai, una mica d'humor.
Està bé, està molt divertit, sí, sí. L'haurem de felicitar.
El mateix Setmanari Directe, el que ha sortit ahir, ja acaba de posar les coses tal com són, quan diuen... El 28 de març es va publicar el butlletí oficial de la província el decret de mesures per lluitar contra la sequera dins la fase d'emergència. Aquesta norma prohibeix el rec de jardins i gespes ornamentals. També sanciona a tothom que ompli piscines amb aigua de boca. El municipi de Sant Cugat del Vallès es va aplicar aquest règim sancionador a un particular per primer cop el passat 31 de març. Però sembla... que molts propietaris d'apartaments i de xalets d'alt poder adquisitiu de Pedralbes i de la Bona Nova els hi surt a compte pagar la multa abans que deixar assecar les àmplies terrasses de gespa importada. El Real Club de Polo de Barcelona, l'hotel Sansi de l'Avinguda d'Esplugues i nombroses finques dels carrers González Tablas, Manuel Vallvé, Cavallers, Sor Eulàlia d'Enciso, Avinguda de Pedralbes, Marquès de Mulacén i Elisenda de Pinós segueixen regant per aspersió tot i el decret de sequera. De sempre.
Després,
els és igual.
La gent de Pedralbes.
Clar, els és igual.
No la criminalitzen, però després has d'aguantar a TV3 com parlen malament dels pagesos, com parlen malament dels ramaders, com parlen malament de tota la confederació de regants. Pues que facin una cosa aquests polítics, que pensin una mica, que siguin racionals per un cop a la seva vida, que es desmelenin, que es desmelenin, comencin a pensar i pensin en una paraula que es diu eficiència i amb tots els recursos que s'estan malbaratant. Aquí a Barcelona mateix, perquè si comencen a recollir totes aquestes aigües de manantials que n'hi ha per aquí, sí, que es van perdent per aquí i per allà, i que abans, sàviament, la gent, els pagesos, ja se'n preocupaven i l'aprofitaven i no la desperdiciaven pas com està passant ara, no? Però jo us dic això, que es desmelenin,
Desmelenar-se s'ha desmelenat el Baltasar Porcel, bueno, el Baltasar Porcel anava a dir ara, pobre home, no? El comparem amb el figura que tenim com a...
El conseller Baltasar.
El conseller Baltasar, aquest senyor que es diu ecologista. Ecojeta, per algunos.
Ecojeta. És un nou palabra.
A ell el que li agraden és el blanco de la nieve i el verde de los billetes, i punto. Lo demás, para contar.
El blanco de la nieve, ¿de qué nieve? No,
la caen los Alpes.
No, però és impressionant.
Però aquesta setmana s'ha desmelenat, i això que té poc cabell, però s'ha desmelenat a gust. Primer, el trasbassament, que no és trasbassament, però que es trasbassarà del Segre però no de l'Ebre, que és una, bueno, un xou d'incongruències brutal. Després, l'endemà, sortint i dient que el govern espanyol li va dir que no parlés de trasbassament fins després de les eleccions i que per això no es va dir res. Firmant això en públic. Després, l'endemà, dient que durant l'enterrament de l'exabat de Montserrat, quan estava allà a Montserrat davant de la Moreneta, li va dir: soc agnòstic, però si pots fer alguna cosa perquè plogui, fes-ho. I això també s'atreveix a sortir en públic i dir que ho ha dit.
Bueno, se'n fot de nosaltres, eh?
Aquesta persona, que a més, com bé recordarem i com ja ens recordàvem, estava en contra de qualsevol tipus de trasbassament, ara els promou la nova cultura de l'aigua, com comentàvem abans, s'ha acabat transformant, com sempre, amb la vella cultura, amb un nou vocabulari. És l'únic que hem canviat. Ja no és trasbassament, ara és com
captació.
Captació.
Captació d'aigua puntual al riu Segre. Això és eufemisme.
Sí. Un palmant amb el Llobregat.
Palmant amb el Llobregat, després que se'ns portaran aigua d'Almeria, que se'ns... Bueno, és una bona cultura de l'aigua.
El model de Catalunya està mal pensat.
Des de sempre.
Està mal pensat.
I a més, però és que ja no només aquest, ja només has de mirar el paper demogràfic de Catalunya. 3 milions i mig de persones vivint al barcelonès.
4.
4 ja, bueno,
som 4 milions a l'àrea metropolitana.
Vivint a l'àrea metropolitana a Barcelona i la resta, per arribar als 7 milions i mig que som, per la resta de tota Catalunya. Normal que aquí acabem amb sequera, amb falta de no sé què, amb contaminació i amb tot el que vulguem i més. Si és que estem tots fotuts al mateix lloc.
Mm. Sí, sí. Mm. No hi ha un equilibri territorial en cap aspecte.
I després, a més, doncs anem a la gent que, com bé diem, ens fa el halà, això no ho hem d'oblidar mai, que li estem traient l'aigua a la gent que ens està fent el halà, que demà tindrem a taula. Mm-hmm. Els estem traient l'aigua perquè no ens puguin fer aquest halà. Això sí, la SEAT ens podrà fer el cotxe.
La
el cotxe que no podem comprar, perquè com bé surten ja les estadístiques d'aquest trimestre, ja han baixat un 28% les vendes de cotxes amb només els 3 mesos que portem.
Sí.
Però aquests tindran aigua per fabricar cotxes. Ara, el pagès no tindrà per fer una poma.
I la vaca no tindrà per beure, perquè estan els ramaders també, que és un sector molt important, i hi ha comarques que principalment doncs, no es beneficiaven de l'agricultura precisament perquè no tenien aigua, però sí que portaven aigua per les seues vaques, no?
Sí, sí.
I bueno, ja veurem què passarà, no ho sé. Oh, ja veurem.
Vigila tu que d'aquí 4 dies no comencin a matar ocells perquè beuen aigua.
Algo de raó sí que tenia aquests nois que deies de l'Ebre quan parlen també critiquen el canal Segarra-Garrigues, vale? Uh-huh. Perquè ara aquí volen passar de lo que és el cultiu de secà al cultiu de regadiu, eh? I fan el canal aquest que captarà aigua del Segre, del Segre, clar, evidentment. És el Segarra-Garrigues, això està allí al costat del
riu Segre.
Més,
aquest és el problema, no?, que venim dient dels trasbassaments. El problema no és que diguin, mira, aquí necessiteu aigua, nosaltres us en cedim. Però llavors és quan, en cediu aigua. Ah, hosti, doncs llavors en lloc de la dutxeta em fot una banyera. I un jacuzzi i una piscina si tu em dones aigua.
Però això
és com funciona la cosa, per desgràcia.
No,
però home, és com funcionava amb el tema Almeria. Volem aigua perquè no tenim aigua. Tots sabem que Andalusia és un país, és una zona amb molt poca aigua. Resulta que pel motiu dels que la volien no era realment que el poble, els necessitats de beure aigua o poder-se dutxar tinguessin aigua, sinó que quatre grans empresaris promotors havien comprat terres allà per fer golf. Perquè clar, les terres del desert són molt més barates que les terres d'Aragó plenes de verd, al costat de l'Ebre.
Explica la teva, digues.
No, no, és que no, que el jacuzzi amb lo del Segarra-Garrigues no me lligue, perquè allí, o sigui, no s'està fent un canal perquè la gent monti hotels i coses d'estes, no. Fan un canal per canviar de sistema agrícola de secà, olivera, llameller, i cereals de secà, a fer un cultiu de regadiu. Això vol dir, què implica? Implica una terra que s'ha de fertilitzar, bueno, que ja ho està, perquè s'ha de, d'alguna manera s'ha de fertilitzar, i regar, pues, perquè allí es faci pues, tot el que no s'hi pot fer fins ara, tomateres, pomeres, enciams, préssics, és canviar el paisatge de cabo a rabo. Llavors, què passa? Ja.
Bueno, és el fet de una gent ens cedeix una aigua perquè necessitem una aigua, i en lloc de fer l'ús que podem fer per poder sobreviure amb l'aigua que ens cediran, nosaltres decidim fer canviar radicalment la nostra manera d'utilitzar l'aigua, perquè ja que ens regalen aigua anem a desperdiciar-la i a fer-la servir a saco. Això és el que em referia quan he dit passar d'una dutxeta a una banyera o un jacuzzi.
Això és el que farien a Barcelona, clar.
Aquí a Barcelona faríem això. No tenim aigua, ei, que jo te'n cedeixo. Ah, molt bé, doncs passo a fer-me el jacuzzi.
Clar.
A l'altra banda han dit, tenim secà, que necessitem, per posar un exemple, 2 litres d'aigua per arbre. Ah, doncs jo et cediré aigua. Hosti, doncs si tu em cedeixes aigua, llavors fot un pomer que en necessita 10. Aquestes són les coses que tampoc entenc de la raça humana. En lloc de saber que unes coses que una gent ens cedeix per poder anar tirant, nosaltres decidim abusar d'aquest favor. Llavors és quan, amb tot el dret del món, aquesta gent et diu, pues ara ja no, tio, ara et tanco l'aixeta i ja no et faig favors.
Pues que més a més
si
a Barcelona...
et faig un favor, et dono la mà i m'agafes el braç, acabem malament els dos.
Pues que llancem a Barcelona, es llança.
Aquesta és la a més, això és el pitjor, ja, directament, ja, ja de les canyeries va caient.
Això és el que sap caient. Greu, home. Sap greu, perquè, a veure, vull dir que canviar el paisatge de que, i que reguin estos, pues mira, potser no està molt bé, però penses, bueno, volen fer de pagesos, volen continuar sent pagesos, estem, en part està bé que la gent vulgui continuar dedicant-se a la pagesia, no? Perquè si no, en aquest país jo no sé al final de què viurem, ja.
Clar.
Estem renunciant a tot.
Clar.
Estem renunciant a tot. És així de trist.
Sí, sí.
Però bueno, jo prefereixo que reguin els del Segarra Garrigues a no ser, a que els de Pedralbes, reguin les seues orquídies de Malàcia i la seva gespa de la Conchinchina. Vull dir, pues no. No, això no.
Sí.
I en canvi ningú els critiquen estos. Home, jo sí que estic d'acord amb el que diu ell del jacuzzi, que estos, claro, ara amb el rotllo aquest, pues ara sí que s'estan omplint el jacuzzi. Sí, sí.
Escolteu això, les aigües freàtiques que alimentaven les basses i els camps de la masia de Can Rigalt a la confluència dels termes municipals de Barcelona, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat actualment s'aboquen a la xarxa del clavegram, un dels embornals de la carretera que circumval·la els camps de futbol situats sota la seu del Real Automòbil Club de Catalunya i l'hotel Juan Carlos I de la Diagonal ha incorporat des de fa mesos un sistema rudimentari d'obertura amb un cadenat. La notícia s'ha fet pública gràcies al boca a boca popular. Alguns dels avis que cultiven horts a les finques properes i que abans utilitzaven l'aigua canalitzada de l'aqüífer han descobert que aquest preuat líquid s'està llançant a la claveguera. Han ideat un sistema de recollida format per cubells i una corda. Es perd una quantitat d'aigua que s'acosta als 8 litres per segon, dividida en dos grans rajos, de 5 i 3 litres per segon, respectivament. Si fem un càlcul aproximat, veurem que diàriament es poden arribar a perdre 690.000 litres d'una aigua que fins fa pocs anys s'utilitzava amb normalitat per al consum humà. El còmput anual ens mostra que amb aquesta pèrdua es podria abastir una ciutat com Barcelona durant tot un dia. Segons l'àrea de planificació de l'Agència Catalana de l'aigua, aquestes aigües de clavegram són enviades mitjançant la xarxa subterrània fins a la planta de tractament del Prat de Llobregat. Un cop netes, són reintroduïdes per l'abastiment humà, ja sigui pel rec agrícola de cultius del delta com per consum de boca.
O sigui que perdent... embrutem aigua per després tornar-la a netejar.
I a més es perd ara aquesta aigua.
Pèrdua d'eficiència total, pèrdua total.
Intel·ligència ja directament, és una intel·ligència suprema.
Però és que amb l'aigua que es perd només en aquest manantial, en un dia s'abasteix tot
Barcelona,
un dia.
Barcelona, el dia, un clar. Dia, clar. O sigui, d'aquesta, podríem viure d'aquest manantial,
esclar,
pràcticament.
Esclar, però llavors on està el problema?
Que no pensem fer res, ara sí. Aquí dit, que no, de moment, a no ser que deixin el dia, el directe i prenguin nota, no?
Ho han dit per la Ràdio Catalunya avui, ja.
El que va dir la Mayol, ja era que ja pel problema de l'aigua faran una canonada, que anirà de la depuradora a Montjuïc. I amb aquesta gran canonada, vestiran Barcelona i netejaran tot i regaran tot i ho faran tot. I dic, senyora, a veure, vostè per què fa aquesta canonada? Si sortiria més a compte agafar, enxufar una manguera... Anar que, saps, enxufes aquí una manguera en este manantial
ja
i cap a la xarxa, saps, cap a la xarxa de boca, que és que està al terra, allí, és una manguereta així enxufada, i ja està, ja estàs agafant l'aigua, ja l'estàs captant.
És així, no
pues
ho fan.
No, no ho fan, prefereixen ficar una gran un gran tubo de formigó que el contractaran amb alguna empresa amiga, i mos connectaran l'hospital, la depuradora aquella que n'hi ha, a Montjuïc. És surrealista, la veritat.
Sí, 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 sí. Però no sé què pensen, perquè quan la gent de veritat es quedi sense aigua, és que aniran cap a Pedralbes.
Oi,
la
tant.
Gent anirà a buscar l'aigua on n'hi ha.
Claro.
Llavors com els aturaran?
Bé, tindrem aquí la segona, la tercera república.
No ho sé, a vegades per una crisi d'aquestes canvia un règim polític.
Però amb això mateix
sí,
ho
sí,
dic.
A sang i fetge.
Home, és que, a veure, hi ha guerres pel petroli, pues, per l'aigua encara més, eh? Mm-hmm. El petroli no es veu, vas amb cotxe i tot el que tu vulguis. Ara, amb l'aigua no s'hi juga.
No, no, i estan jugant. Estan jugant. Intentarem la nostra trucada,
sí,
no?
Aviam, sí,
què,
sí,
què ja pensen per l'altra banda de l'Atlàntic, on encara tenen aigua. Que aquest és un contrast molt gran que jo he vist. El mes d'agost passat em va cridar més que mai l'atenció que en les piscines municipals de Nova York, les dutxes que hi ha a l'entrada de la piscina perquè la gent les faci servir abans d'introduir-se dintre amb tota la resta de persones, aquelles dutxes no paren mai, o sigui, ragen contínuament, no els hi ve d'aquí, perquè és que realment no els hi ve d'aquí. Com tantes altres coses, les derrotxen els nord-americans. I això em va cridar moltíssima atenció el mes d'agost, com vaig pensar, hòstia, si això ho féssim a Barcelona, la pròpia gent...
Bueno, suposo que això ho fan a Filadèlfia, no?
No, no, a Nova York.
A Nova York,
també, sí.
Molt possiblement a Dallas no ho faran.
No ho sé, no hi he estat allà.
O Arizona, no? Bueno, tota aquesta zona d'Arizona o el desert de... d'on està Las Vegas, aquella, el desert de Califòrnia, suposo que allà no arriben en aquests extrems.
Segurament no. Però Las Vegas és un disbarat també, perquè allò era un desert i van fer Las Vegas. I això ara ho volen imitar aquí a
Los Monegros.
A Los Monegros, exactament. Una altra bestiesa d'aquestes.
Sí, no, estem parlant que hi ha crisi de l'aigua, de que no pensem fer trasbassaments perquè s'està fent un mal ús de l'aigua, llavors decidim que farem una... Bueno, ens inventarem unes Vegas al mig de Los Monegros, al mig d'un desert. Molt bé, no? O sigui, continuem amb la mateixa lògica, no?
Però d'on trauran l'aigua?
No, i, bueno, actualment directament d'on trauran els calés per construir. Valetes en tindran, perquè n'hi haurà molts a l'atur, però per construir d'on coi trauran els calés? Això ja és el...
Tenim trucada.
És un dels dubtes principals, no? Ja no direm que quan estigui construït...
Julián.
D'on trauran l'aigua, d'on trauran, etcètera, etcètera. És que és tot un...
Un disbarat. Una bogeria total. Hola.
Hola, buenas tardes, yo me hablo gallego, pero bueno, yo no hablaré en castellano ya. ¿Qué hay de nuevo por allá?
Ve, aquí estamos, como siempre, resistiendo.
Sí. Ya veo, bueno, ¿qué pasó? ¿Que no tienen agua para bañarse?
Muy poca.
¿Sí?
Hay una situación de emergencia nacional a nivel de Cataluña. Sí.
Un problema ya viejo, ¿cierto?
Sí.
¿Y qué tiene de hace qué? ¿Más de 20 años tal vez?
¿20 años de qué?
¿Que hace 20 años tiene ese problema?
No. El problema lo han reconocido las autoridades la semana pasada.
Sí. Bueno, ¿y cuál es una medida a mediano o largo plazo?
No lo saben. ¿Qué va? Están hablando, tan pronto hablan de traer agua con barcos como con trenes, como hablan de depuradoras del agua de mar, como hablan de hacer un trasvase desde el río Ebro, con lo cual quedarían sin regadío muchos territorios, que es donde se cultiva la comida que se consume en Barcelona. No. Aquí nunca había faltado el agua aquí.
Entonces que la gente está tomando mucha agua.
No.
Se desperdicia y luego que hace ya llevamos... aquí el clima es cíclico. Hay una época que es muy más húmeda y más lluvias y luego hay unos años que no llueve tanto, ¿eh? Entonces estamos en este periodo de escasez de lluvias y los pantanos están por debajo del 20% de reservas. Entonces estamos en estado de emergencia nacional porque falta agua para abastecer este año en curso y los siguientes si no se arregla la situación, si no empieza a llover, si no se llenan los pantanos.
No, pero eso es algo que tienen que trabajar los políticos.
Bueno, la verdad es que los políticos se van a misa para rezar a la patrona de Cataluña a ver si algo nos hace llover. Esta es la política que tienen del agua.
La política que tienen allá.
Se han encomendado a la Virgen
Y eso que no son católicos, ¿eh? Eso es lo mejor. Reconocen no ser católicos, pero rezar a la Virgen.
Bueno, deberían cambiar la Virgen y encomendarse a San Isidro Labrador. Yo no sé, a San Pedro, pero bueno, yo no sé. Y entonces, ¿cómo, cuál es el bochinche allá? Yo tengo entendido, en la prensa colombiana salió temprano esta semana. Le salió un artículo en El País de 18 páginas dedicado a las FARC. Entonces yo estuve tratando de buscarlo en la edición en internet y no pude dar con él. Y no sé, creo que el título es Las FARC Narcotraficantes. Y es de un fotógrafo, si no estoy mal, creo que es de Barcelona, si no tengo el nombre del tío. Que estuvo con las FARC, creo que estuvo ahí en el campamento de ellos y por mucho tiempo, no fue por un par de días o un par de semanas, por meses. Que se dejaron fotografiar, que y todo eso, y bueno, eso en cuanto a las FARC les puedo contar yo. Que eso parece, según lo que dice la prensa, un periódico colombiano, que el país ya estaba dando una continuidad a lo que está pasando en Colombia en los últimos meses o años. Yo sé que ustedes no leen El País, yo sé que a duras penas leerán La Vanguardia. Bueno, por mencionarles ustedes, también, no sé, ya llegó un avión de Francia con miembros de la Cruz Roja, llegó un Falcon 50, es que para ver si les dejaban ver a la muchacha esa secuestrada en Betancourt. Ese avión llegó hace cuánto, lleva hace como 4 horas a Colombia, está en el aeropuerto militar de Catán. Pero ya hace una hora salió otro titular que dice no habrá liberación de secuestrados sino por medio de un canje de por guerrilleros. Entonces dicen la FARC está en callas acerca de si le dejaban ver a la tal Ingrid Betancourt, que está muy enfermo. El gobierno estaba esperando un pronunciamiento de la FARC y finalmente lo vieron. Ahí dice, este es el primer pronunciamiento de un jefe de la FARC luego del envío de una misión médica de Francia para atender a los secuestrados en poder de la guerrilla, en particular Ingrid Betancourt. La declaración del vocero guerrillero escarcelado por el gobierno de Álvaro Uribe fue publicada a través de la Agencia Bolivariana de Noticias. Dice, entre comillas, solo como consecuencia de un canje de prisioneros saldrán libres quienes estén cautivos en nuestros campamentos. No es admisible que nos pidan más gestos de paz cuando después de tantas muestras fehacientes de nuestra voluntad política por encontrar salidas al conflicto, se nos responde con infamias y maleficencia, dijo Granda. Bueno, o sea, yo no le voy a leer esto, el artículo, porque es un poco más largo y no viene al caso, o sea, no sé, esto ya... Como lo he dicho yo hace varias veces, estoy descansado de esto. ¿Quiere que les cuente que algo de Venezuela, de Estados Unidos, de Argentina o de dónde? ¿Dónde nos vamos?
¿Quién va a ganar las elecciones?
¿En qué país?
Aquí en Estados Unidos.
Bueno, yo no sé. No sé, o sea, bueno, supuestamente ya este tipo le cogió casi 10 puntos de ventaja a la tal Hillary. Y no sé, no sé si yo les dije a ustedes acerca de Bill Richardson la semana pasada.
No.
Que Bill Richardson es un político latino, de origen latino, que fue miembro de la administración Clinton, fue secretario, ocupó una de las secretarías de Clinton, y también fue embajador de Estados Unidos ante la ONU, pues siempre fue muy, muy cercano a la familia Clinton. La gente está a la espera de que él iba a dar el apoyo por su cercanía a los Clintons, el apoyo a ella. También es el gobernador actual de Arizona. Y en todo caso, el tipo la semana pasada le dio el espaldarazo a Obama. Y entonces ahí ya es. Ya con ese espaldarazo de la Obama, pues ya a la tal Clinton se le complicaron las cosas y también puede ver mucha gente eso como un, como una traición. Pero bueno, en todo caso, tal vez supuestamente ese tío va a ser el candidato por el lado demócrata y por el otro lado tal vez el McCain es el que va a quedar, entonces entre los dos, ya no sé, tal vez un poco temprano. No sé.
La gente...
tal vez ustedes han, han escuchado que a Obama la, la derecha lo ha atacado mucho porque él iba a una iglesia donde el pastor era muy radical y tenía, siempre daba declaraciones antiimperialistas y antiamericanos, el sacerdote de esa iglesia. Y entonces lo están utilizando ese sacerdote para atacarlo a él, que es porque iba a esa iglesia en específico. Entonces ya empezó la, la, la campaña sucia de siempre, que es amigo de Chávez, que es amigo de los terroristas, la misma cosa, todas las campañas de este país. No sé, no sé qué quién irá a quedar, pero pero sí, para muchos ha sido la, la, la sorpresa de, en estas elecciones hasta ahora.
La gente que usted conoce ahí en Nueva York, en el Lower East Side, ¿usted ha notado que este año hablan más de las elecciones, que habrá más gente que votará, o como siempre, será...?
Eso, bueno, es una buena pregunta, lo de la abstención.
Sí.
Y la verdad es que yo casi en los últimos meses estaba desconectado de la gente que vive en esta área. Muchos son de ellos apolíticos, pero entre la comunidad latina, sí estaban, en la comunidad latina sí estaban apoyando a la tal Hillary Clinton, que creen en política y todas esas vainas, los presidentes y los latinos están apoyando a la Clinton. Pero por esa razón es que, no sé, por esa razón es que es una gran sorpresa que este Bill Richardson le haya dado el espaldarazo a Barack Obama. Eso tiene, eso cambió la ecuación de todo. Mira, acá hay otro titular de la revista de Semana, dice: el ministro del Interior colombiano Holguín Sardi rechaza acusaciones de un artículo de Washington Post. Dice de que un artículo que apareció en una edición del domingo de Washington Post denuncia el aumento de ejecuciones extrajudiciales desde 2004 hasta la fecha. El ministro del Interior, Luis Sardi, desestimó los señalamientos del diario. Dice, creo que es importante y vale la pena leerlo, gastar dos minutos. Dice, el artículo que apareció ayer en el Washington Post señala que desde el 2004 hasta el presente año han ido en aumento el número de asesinatos de campesinos y civiles que son presentados por las fuerzas militares como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate. Estos asesinatos han venido ocurriendo dentro del proceso de fortalecimiento militar en el que el ejército ha incrementado su pie de fuerza con más de 270.000 efectivos en los últimos 6 años, lo que ha convertido en el segundo, en el ejército más grande de América, en el segundo, de Brasil. El artículo menciona un reporte de una coalición de 187 organizaciones de derechos humanos que afirma que entre mediados de 2002 y mediados de 2007, 955 civiles han sido asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combates. Esta cifra indicaría un aumento del 65% en comparación con los últimos 5 años, cuando se cree que fueron asesinados 577 civiles. Según el artículo, Antioquia sería el departamento donde se producen más ese tipo de asesinatos, el departamento del presidente. Ya les dicen departamentos, sería Antioquia en España provincias, no sé. Ante las acusaciones del diario, el ministro del Interior, Carlos Guizardi, dijo que ante los medios de comunicación esta mañana que de eso siempre se ha hablado. Cuando mueren guerrilleros salen a decir que se trataba de un santo varón, que era trabajador o campesino, pero en realidad son historias repetitivas. El ministro añadió que esto es una estrategia de desprestigio a la labor exitosa que adelantan las Fuerzas Armadas y que estas organizaciones lo que buscan con este tipo de acusaciones es demandar a Colombia ante los tribunales internacionales para ganar jugosas sentencias y recursos. El artículo aparece justo antes del viaje del canciller Fernando Araújo a Washington y de que se... pide que se defina en el Congreso de Estados Unidos la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, que no ha recibido apoyo por parte de algunos algunos senadores demócratas que cuestionan los avances que el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha hecho para combatir las violaciones de derecho internacional humanitario. Eso en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales. Y yo no sé, quedan 4 minutos. ¿Qué se puede hacer en 4 minutos?
El otro día decíamos que el presidente Uribe de Colombia había ganado popularidad precisamente a causa de cómo había llevado las negociaciones el presidente de Venezuela.
Exactamente, sí, eso es una gran verdad.
¿Y se puede decir que esto continúa igual?
Sí, es que la imbecilidad de tanto de Chávez como de las FARC es lo que tiene todo el país derechizado. Demostró que el tipo no desconoce profundamente el conflicto colombiano, es que ni lo entiende.
No sabe,
es un tipo demasiado bruto y profundamente ignorante, es que no resiste ningún comentario. Es un tipo que todo lo maneja a las patadas, como decía alguien, el borracho de cantina. Es que habla como un borracho gritando a todo el mundo en una cantina, que ya cuando los bares ya se quedan solos y todo eso. Yo no sé, eso no vale ni hablar de esto. Mira, acá la revista principal de Colombia Semana tienen de titular hoy Profesión Peligro. En 3 meses del 2008 han sido asesinados 17 sindicalistas. Con la intolerancia laboral se pierden vidas valiosas, se sabotea la protección de los trabajadores y se le cierran puertas al comercio internacional. Informe especial. Bueno, estos alistos frescos no tienen ni 2 horas de salir más. Claro, sí, es un informe largo. Pues sí, yo no sé. Y la última, quedan 2 minutos.
Sí.
De Barack Obama. Y ya esta va a ser corta. Obama mantendrá oposición al Tratado de Libre Comercio con Colombia. Los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos ratifican su rechazo al convenio comercial con Colombia, mientras que los republicanos en el Congreso de ese país insisten en la necesidad de aprobarlo. Bueno, esos ya todos los titulares. ¿Alguna pregunta o comentario?
Le quiero preguntar por cómo está aquel colectivo de solidaridad con Colombia que yo conocí a finales de agosto al otro lado del Hudson.
De lo más importante de Estados Unidos les publicó un artículo internacional y precisamente ese mismo artículo se trataba de las ejecuciones extrajudiciales. A veces lo que les leí no mencionaban que mataban a civiles, campesinos y les quitaban la ropita, les colocaban un uniforme de camuflado del ejército de guerrillero. Y los camuflados sin orificios de bala. Pero entonces es que tuvieron un artículo de esos grandes y en el New York Times salió otro. Entonces ellos les ha ido bien y están pasando una carta para que la firmen los congresistas acá en Estados Unidos en contra a los 4 sindicalistas que fueron asesinados después de la marcha que les hablé la semana pasada. Entonces están circulando una carta para que todos los congresistas la firmen. Y bueno, están organizados. Y allá en ese sitio donde usted fue, francés, Naya, sí, ese es el distrito congresional de un congresista que se llama Elliot Engel. Es el presidente de mi congreso del Comité para el Hemisferio Occidental. Ese congresista que tiene la silla o la vocería del hemisferio del comité en Colombia le dice en comisiones en asuntos relacionados con Latinoamérica. Político. Entonces vamos a tratar de sacar una cita con ese tío.
Muy bien.
Me va a hacer padre, ¿sabes? Mínimo para verlo, en perdón, hay que esperar mínimo. Si tenemos suerte, nos la dan en un mes.
Muy bien.
Tiene una agenda tremenda y la mayor parte del tiempo se la pasan es en Washington, no acá en Nueva York ni nada. En todo caso, vamos a ver, ¿verdad? Necesitamos hablar con ese tío. ¿No? Oiga, pues yo no sé, ya marcaron las 6.
Sí.
Pueden ir a rezarle a San Isidro y. No sé, tal vez el próximo jueves nos veamos entonces.
De acuerdo. Muy bien.
Salud,
gracias, Julián.
Salud.
Vale. Doncs res, interessant com sempre, no? Conèixer què passa per allà i aquest home sempre està animat i es relaciona amb els ciutadans d'allà i aquest col·lectiu que jo vaig conèixer amb gent molt ben intencionada. A vegades semblen una mica ingenus, però quan es posen a fer solidaritat amb Colòmbia, a mi m'ha semblat gent efectiva i que anaven a veure els diputats que havien votat per exigir-los una implicació. Van agradar molt aquesta gent i estan allà al costat de Nova York, i si diu que han publicat un article a Los Angeles Times, que està just a l'altra punta del país, a Califòrnia, vol dir que arriben lluny. I em sembla que hem de començar a donar per acabat el programa, no? I després cal repetir quan ens poden escoltar en diferit.
Es poden escoltar a partir de demà a les 11 del matí i el dilluns a partir de la 1 del migdia.
Molt bé.
I en directe, doncs, el dijous que ve a partir de les 10 de la nit.
I en qualsevol moment aquest instrument que es diu podcast, no?
Exacte, des d'internet, amb els podcasts, des de la mateixa web de les 3w.radiobronca.info, bronca amb K, doncs ja veureu que una de les possibilitats, un dels llocs on es pot entrar és el podcast de Ràdio Bronca, i des d'allà us podeu descarregar tots els programes, no només el nostre.
Això ho trobo...
Si no tots fantàstic. Els programes, gairebé tots els programes...
Sí, és una cosa màgica.
Que van sortint de la Ràdio Bronca, no només del Judici de la Justícia, i dir que doncs, el d'avui... aproximadament doncs cap a les 6-7 de la tarda de demà segur que, bueno, en principi ja hauria d'estar.
Molt bé.
Si voleu assegurar el tret, doncs el dissabte segur que el trobeu perfectament.
D'acord.
I al llarg de demà doncs sortirà.
Vale.
Perfecte.
I dit això, doncs acabarem amb una cançó, en aquest cas de Fermín Muguruza.
També el conec.
I amb solidaritat amb un altre pres polític nord-americà, un del qual n'hem parlat ben poc aquí, que és una persona d'Índia.
Què es diu?
Peter Leonard Peltier.
Leonard Peltier, sí. Aquest està condemnat a dues penes de cadena perpètua. És possiblement el més antic, si no, potser junt amb el Marshall Eddie Conway de Baltimore.
Sí.
Són els presos més antics, 30 i pico d'anys.
No, no.
Sí.
Vale, doncs la cançó es diu Leonard Peltier Freedom. I doncs després d'això ja ens escoltem la setmana que ve.
Endavant.
Salut i bronca.
Salut.
California penal system to honor three freedom fighters, Jonathan Jackson, George Jackson, and Katari Goldman. Black August promotes resistance and self-determination as a culture. Black August is also a time to focus on self-discipline, change, love, peace, freedom, and on life.